A Catalunya Música, quan arriben les 10, ens agrada fer un cop d'ull a tot el que envolta la música clàssica. Bloc de nit, l'actualitat musical a Catalunya Música.
Bona nit, comencem ara i aquí l'últim bloc de nit d'aquesta setmana. Avui som divendres 25 de gener i aquest és el nostre programa número 102. Rebeu una salutació ben cordial de l'equip que avui formem, Alfred Marín, Esther Pinart, Susana Bonany, Xavier Casanef i Pere Andreu Geriot. Anem als continguts. Començarem amb les notícies en format breu, sabrem coses del concurs Vinyes i de la programació televisiva d'aquest cap de setmana. Tindrem l'agenda de concerts, també vindrà Xavier Casanef amb la secció del Violí Vermell de Música i de Cinema. Avui la cosa tractarà de la producció per audiovisual d'Albert Guinovart. Finalment, llegirem alguns dels correus que hem rebut des de dimecres a propòsit del concurs que hem organitzat per celebrar el programa número 100 del Bloc de Nit. Tot això i més des d'ara mateix i durant els pròxims 58 minuts.
Bloc de Nit, l'actualitat musical a Catalunya Música.
Comencem el repàs dels breus parlant del concurs de cant Francesc Vinyes, que avui ha fet la prova final en què han participat fins a 20 cantants. Destaca la presència d'uns quants cantants catalans i espanyols: César San Martín, Marta Mateu, Carmen Solís, Auxiliadora Toledano i Eugenia Maria Betancourt. Això vol dir una quarta part dels participants eren cantants de l'Estat. També hi havia cantants d'Itàlia, Corea, Alemanya, el Regne Unit, Romania, als Estats Units, Mèxic, Lituània i Rússia. Aquest cap de setmana sabrem el nom dels guanyadors i diumenge hi haurà el concert final, que, per cert, serà transmès en directe per Catalunya Música a partir de les 6 de la tarda, des del Gran Teatre del Liceu. Parlem també de premis. El ballarí, coreògraf i director aragonès Víctor Ullate ha estat distingit amb el Premi d'Honor a la 11a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. L'entrega d'aquest guardó es farà el pròxim 4 de febrer al Teatro Lope de Vega de Sevilla, en el transcurs d'una gala durant la qual es coneixeran els guanyadors de les 23 categories del concurs. El Premi d'Honor s'atorga a la persona que al llarg de la seva vida s'hagi distingit per les seves aportacions singulars, per la seva dedicació i per la defensa de les arts escèniques en general, segons consta en el reglament dels guardons. En les edicions anteriors van rebre aquest premi al Teatro de la Zarzuela, l'any 1998, Antonio Buero Vallejo, el 1999, Adolfo Marsillac, l'any 2000, Antonio Gala, el 2001, José Tamayo, el 2002, Alfonso Sastre, el 2003, Francisco Nieva, el 2004, José María Rodríguez Méndez, el 2005, Pilar López, el 2006, i Fernando Arrabal, l'any passat. El compositor i pedagog musical Fernando Palacios ha estat nomenat director de Ràdio Clàssica, l'emissora de música clàssica de Ràdio Nacional d'Espanya. Palacios, que col·labora amb l'emissora des de fa més de 20 anys, té com a objectius principals ampliar el concepte de música clàssica i atraure nous públics. El músic, nascut a Castejón de Navarra l'any 1952, substitueix en el càrrec José Manuel Berea, acollit a l'expedient de regulació de Ràdio Televisió Espanyola. I acabem parlant d'Enric Granados. El Rossinyol Abatut, la traducció al català de la novel·la The Fallen Nightingale, escrita per un autor nord-americà, per John Milton, tindrà a partir d'ara també versió castellana. L'autora de la traducció ha estat una veu coneguda d'aquesta casa, la periodista Mònica Pagès. El Ruiseñor Abatido l'ha editada Ediciones Milenio de Lleida i serà presentada el dia 25 de febrer a 8:15 del vespre a la Casa del Llibre de Barcelona, la coneguda llibreria del Passeig de Gràcia. L'encarregat de la presentació serà el musicòleg Màrius Bernadó, un dels màxims especialistes en la vida del pianista Ricard Vinyes i professor de la Universitat de Lleida. És probable que l'autor, que John Milton, vingui també a Catalunya per aquesta presentació i que el llibre, en aquesta versió en castellà, es presenti també a Madrid. De moment, recordo, la presentació a la Casa del Llibre serà el dia 25 de febrer a 8:15 del vespre. Era la versió per a violoncel i piano de la Rondalla Aragonesa, una de les danses populars espanyoles d'Enric Granados. La versió era de Ramon Jafé, violoncel, i Andrea Frelich, piano.
Bloc de nit, de dilluns a divendres, de 10 a 11.
Recordem Recordem ara els continguts del programa Clàssica d'aquest diumenge al matí al 33 de Televisió de Catalunya. Aquesta setmana ens ofereixen una gala des de Berlín amb Daniel Barenboim en el doble vessant de pianista i director d'orquestra. L'Orquestra Filarmònica de Berlín, amb Barenboim al capdavant, ens proposa dos fragments d'una de les suites orquestrals de Johann Sebastian Bach, en concret la que porta com a número de catàleg el 1068, a continuació el minuet del divertimento Kegel 334 i el rondó per a piano i orquestra Kegel 382. Després vindrà la dansa de les esclaves de l'òpera Aida, la dansa eslava número 8 de Dvořák, el vals de les flors del ballet El Trencanous de Tchaikovsky i, finalment, el vals trist de Jan Sibelius. Aquesta gala és un dels concerts que la Filarmònica de Berlín ofereix cada any per Sant Silvestre, és a dir, la nit de Cap d'Any. Això podreu veure a Clàssica, diumenge pels vols de les 9 del matí al 33 de Televisió de Catalunya. I de l'espai Clàssica a Nídia, els diumenges a les 9 del vespre al 33, ens proposa un programa sobre música que sempre ens ofereix reportatges interessants. Aquesta setmana, per exemple, hi haurà un reportatge sobre la cantant catalana Núria Piferrer, coneguda artísticament com a Nèboa, que ha tret un nou disc, un disc de fados que presentarà ben aviat a l'Auditori de Barcelona. És la primera vegada que Nèboa grava un disc de fados en català, amb lletres de poetes diversos. El segon reportatge de Nídia parlaran amb el director Pere Portavella a propòsit de la pel·lícula El silenci abans de Bach. Això i notícies, novetats discogràfiques i editorials i un fragment de l'obra per a cobla Variants de color, de Joan Albert Amargós, és l'oferta de Nídia per aquest cap de setmana, en concret per diumenge a les 9 del vespre. Posem-hi una mica més de música, música en aquest cas de Johann Sebastian Bach, protagonista d'un dels reportatges de Nídia. Thank you. La violinista Marianic Nicolas, acompanyada de l'Orquestra de Cambra Nacional de Tolosa de Llenguadoc, dirigida per Jean-Claude Malouart, eren els intèrprets d'aquest final del concert per a violí i orquestra en mi major, el número de catàleg 1042 de Johann Sebastian Bach.
Catalunya Música. Intensament clàssics.
Esther Pinart, bona nit i bona hora.
Bona nit i bona hora, Pere Andreu.
Som divendres, faves tendres.
Sí, faves tendres, no m'ho has volgut dir tu, abans que
no
jo.
Agenda del cap de setmana, un cap de setmana que hi ha molta, i trobaríem moltíssimes propostes, has hagut de fer una selecció avui.
Doncs sí, el millor que poden fer els oients és, si volen saber-les totes, doncs anar al web de Catalunya Música, www.catalunyamusica.cat, a l'apartat Agenda.
Doncs atenció, perquè això és el més destacat d'aquest cap de setmana.
Comencem amb Hansel i Gretel, un espectacle amb titelles i cantants a partir del conte dels germans Grimm i l'òpera de Humperdinck. Demà i diumenge a les 12 del migdia a l'Auditori de Cornellà. El Caixa Fòrum a Barcelona, la Simfonia dels Objectes Abandonats, un concert familiar a càrrec de Max van der Forst, que oferirà una música inèdita i sorprenent. Demà a 6:15 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia. Tal com han fet avui, demà tornaran a actuar Maurici Vilavecchia, piano, i Johannes Amon, violí. Demà i diumenge a les 6 de la tarda i a les 7 i les 8 del vespre a la Sala Mas i Mas de Barcelona. Mitja hora més tard, al Palau de la Música Catalana, a Barcelona, concert amb l'Orquestra de Cambra i l'Orquestra Simfònica del Conservatori del Liceu, sota la direcció de Corrado Volsi i Josep Cavaller. Interpretaran obres de Mozart, Beethoven i Rossini. L'ODC, sota la direcció d'Eiji Oue, tornarà a interpretar la novena sinfonia de Gustav Mahler. Demà, a les 7 del vespre, diumenge a les 11 del matí, que serà transmès en directe per Catalunya Música, i dimarts a les 9 del vespre, a la sala Pau Casals de l'Auditori de Barcelona. Anem a Mataró, al Maresme, perquè dins la 26a setmana de música antiga demà actuarà el grup Ars Musicae. Presentarà el programa titulat L'Europa dels segles XVII i XVIII, a les 9 a la Capella del Roser de Mataró, tot i que una hora abans Jaume Carbonell en farà la presentació a la Capella dels Dolors. I dins la mateixa setmana, diumenge, es projectarà El silenci abans de Bach, de Pere Portavella, a les 7 al Teatre Monumental. Recordem, però, que aquesta pel·lícula encara es pot veure als Cinemes Verdi de Barcelona. I dissabte a les 9 del vespre a la Sala Paper de Música de Capellades, concert del violoncel·lista Christian Florea, que interpretarà les suites números 1, 4 i 5 de Johann Sebastian Bach. I passem a les propostes que només es faran diumenge. A les 12 del migdia, dins el cicle de concerts familiars al Palau, podreu veure i sentir La Volta al Món amb 80 instruments de percussió, una proposta molt recomanable per a totes les edats. Diumenge es farà el concert final amb els premiats del 45è concurs internacional de cant Francesc Vinyes, que estaran acompanyats de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu sota la direcció de Gerasim Barankov, a les 6 al Gran Teatre del Liceu a Barcelona. I encara dues propostes més per a les 6 de la tarda de diumenge. Concert de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà i Jordi Codina guitarra, amb obres de Strauss, Serra, Brahms i, entre molts d'altres. Serà el Teatre Municipal La Societat de Maçanet de la Selva. I concert familiar Corda i Descorda, a càrrec d'un conjunt dirigit per Pere Verdagí i amb direcció escènica de Paco Mir. És una proposta molt recomanable per a nens i nenes a partir de 2 anys i es farà a l'Auditori Alfons Vallhonrat de Caixa Terrassa, de Terrassa. I fins aquí, doncs, algunes de les propostes previstes per aquest cap de setmana.
Gràcies, Esther, i molt bon cap de setmana.
Igualment, bona nit.
Temporada de concerts des de l'Auditori a Catalunya Música. Aquest diumenge a les 11 del matí us oferim la transmissió d'un nou concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Eiji Oue. Aquesta vegada interpretaran la Sinfonia número 9 de Gustav Mahler. Seguiu la transmissió en directe del concert matinal de l'OBC, amb els comentaris de Joan Vives i Màrius McGuinness. Com sempre, aquest diumenge a partir de les 11 a Catalunya Música. A Catalunya Música, cada nit obrim un bloc, el bloc de nit. La informació musical explicada pels seus protagonistes de 10 a 11. Bloc de nit a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
Xavier Casanef, bona nit i bona hora.
Molt bona nit, Pere Andreu.
Tornem a ser divendres, tornem a fer sonar el violí, un violí que té un color.
Vermell.
Vermell, vermell.
Per un moment m'has deixat en què em surt ara.
Va, què fem avui? Avui ens portes, diguem que, un compositor.
Un compositor de casa. Un compositor amb el que hem tingut el plaer de parlar.
No ens el portes físicament, no,
no
hi és,
no.
Però hem parlat amb ell.
Hem parlat amb ell. El dia de Nadal, al vespre, TV3, no sé, potser tu la vas veure, emetia la pel·lícula El coronel Macià. Una pel·lícula que segur que molts dels nostres oients van veure i que, bé, doncs la banda sonora d'aquesta pel·lícula és del compositor Albert Guinoart. I com que és un compositor que sé que és amic del programa i que sobretot és un dels millors compositors que tenim a casa nostra que fa música per l'audiovisual, doncs vaig pensar que li podríem dedicar una secció, mirar de posar-nos en contacte amb ell i fer-li unes quantes preguntes sobre la seva carrera pel que fa a la música per a cinema, teatre i televisió. Com que Albert Guinoart ja l'has tingut alguna vegada en aquest programa, m'estalviaré les presentacions i només diré que Albert Guinoart és un dels músics catalans actuals amb més activitat, segurament. Un músic i compositor que està obert a tots els camps, des de la interpretació clàssica de repertori arreu del món, a la composició de musicals d'èxit o bandes sonores per televisió i cinema, així com una abundant producció simfònica, coral, de cambra i orquestracions diverses. No parlarem aquí, diguem-ne, de la seva obra clàssica, perquè repeteixo, ja n'has parlat tu inclús recentment,
sí,
crec recordar.
Va estrenar un quartet no fa gaire, és veritat.
Doncs el que nosaltres farem serà repassar la seva obra per cinema, teatre i televisió. En poques paraules dic que en cinema ha fet poc, però de molta qualitat. 6 llargmetratges des de l'any 1989, que ja són uns quants anys, i uns pocs llargmetratges. Verònica L., Una dona al meu jardí, El llarg hivern, l'any 1991, que va ser Premi Nacional de Cinematografia, la banda sonora, La Monyos, l'any 1996, Els nens de Rússia, l'any 2001, Valentina's Tango, l'any 2004, i aquesta recent que dèiem, El coronel Macià, de l'any 2007. En teatre, per bé que ha posat música a molts muntatges, Albert Guinoart és conegut sobretot pels seus musicals, i direm musicals d'aquells que segur que, si no us sonen, segur que els heu vist, i viceversa, que
segur
és
que sí.
Maricel, Flor de nit, i Gaudí, per exemple, el musical de Barcelona, a més de Desconcierto Grosso o Paradís del 2005. I en televisió, en aquest terreny de l'audiovisual televisiu, ha compost també algunes sintonies televisives, que segurament també són molt recordades, com les de les primeres sèries de televisió catalanes, destacant, en aquest cas, Laberint d'ombres, Mirall trencat, El cor de la ciutat o Nissaga de poder. Com et deia, hem tingut l'oportunitat de parlar amb l'Albert Guinovart i ens ha dit coses molt interessants, tant sobre la seva carrera, sobre les condicions de treball de la professió en general i sobre com entén ell la música de cinema en relació a la resta de música clàssica que fa. La primera pregunta que hem volgut fer a Albert Guinovart ha estat sobre la seva, per a nosaltres, escassa producció en el terreny de la música cinematogràfica. Només 6 bandes sonores en els últims 18 anys, com dèiem. Hem volgut saber si ha estat per manca d'ofertes, perquè és molt exigent amb els guions, o perquè potser és que no li interessa particularment la composició de bandes sonores.
Mira, doncs per què no arriben ofertes? El món de la banda sonora, com en general tots els mons, és un món que t'hi has de llançar bastant, no? I jo la veritat és que no vaig a darrere de ningú i he tingut la sort que aquestes 6 bandes sonores perquè m'han trucat a casa, diguem, no he hagut de fer... Jo, si em volgués dedicar a la banda sonora, doncs segurament estaria més allò buscant feina, no?, que és una mica el que fa tothom, amb el camp que sigui. Jo, com que em disperso tant amb tantes coses, doncs, vull dir que la banda sonora és una cosa que m'agrada, però vaig quedar una mica decebut amb alguna experiència que he tingut, i llavors doncs no és una cosa que jo busqui molt. Vull dir que em ve perfecta, però no la busco massa, perquè tota aquesta cosa com glamurosa del cinema que té l'espectador des de casa seva, una vegada estàs en el procés, diguem-ne, de creació, no és tan glamurós, no? Per exemple, els músics se'ns considera una postproducció, estem al final de... Vull dir que normalment no coincidim ni amb els actors ni res, vull dir que el rodatge molt poques vegades hi coincideixes, no? A vegades inclús es decideix el compositor una vegada ja està enllestit el rodatge. I llavors sempre hi ha molta pressa, hi ha poc pressupost. Sé que ha anat canviant últimament tot això, perquè cada vegada, doncs, vull dir que ja es fan pressupostos més millors, pensant en la música, però quan jo vaig començar costava.
Doncs precisament el fil d'això últim que ens deia. Albert Guinovart és un dels pocs compositors catalans que es dediquen des de fa ja uns quants anys a la música per cinema, teatre i televisió, i que podem dir que no ha deixat de treballar en cap moment. Des d'aquesta visió que donen els anys de la professió, li hem preguntat per com creu que ha evolucionat, si és que ho ha fet, des del punt de vista d'un professional, la música per a l'audiovisual a Catalunya.
No, jo penso que hem evolucionat a bé. Cada vegada hi ha millors compositors que es dediquen a la banda sonora i després hi ha més reconeixement també per part del públic. També és veritat que, igual que tot el món, l'especialització, és una mica el que parlàvem abans, l'especialització del músic d'audiovisual també fa que cada vegada tot s'assembli més, no? Perquè es recorreixen a uns estàndards, a unes músiques que saps que funcionen, i llavors jo crec que perden personalitat. Llavors, cada vegada trobo que hi ha més bona música cinematogràfica, més música que funciona molt bé, però menys interessant des del punt de vista musical, no?
Una de les coses que podem dir d'Albert Guinovart és que és un músic dels de casa. Gairebé sempre ha treballat en l'àmbit català. La pregunta, doncs, s'imposa. Com és que no ha treballat més fora de Catalunya?
Bé, fora de Catalunya és perquè no m'he buscat la vida. Vull dir que tenia... Bueno, jo fa molts anys que vaig anar darrere l'Almodóvar i no em va fer cas, diguem. I era l'únic que m'interessava molt de fer. I com que no he anat a viure a Madrid i has d'anar allà perquè se't vegi això... I la pel·lícula americana sí que va ser com de retruc, una cosa molt curiosa, perquè van sentir un disc meu de tangos que vaig fer amb l'OBC, per piano i orquestra, i amb la Júlia Misenes cantava uns tangos, i van sentir-ho allà a Los Angeles, i era una pel·lícula que anava de tango. Era un club de tango i contínuament hi havia tangos, i em van demanar això. I la veritat, ha sigut una experiència fabulosa, o sigui, treballar amb els americans, perquè tenen una manera de treballar, com que ja estan tant amb això, que, bueno, és una cosa que igual et sorprendrà molt, però no he conegut el director jo, per exemple. Tot ha sigut, diguem-ne, jo no he anat a Amèrica per fer aquesta música. Ho he fet des d'aquí, ho he fet tot via mail, però tot facilíssim. Aquí sempre t'acabes barallant amb el director i allà, escolta, ha sigut fantàstic.
Guinovart es referia, recordem-ho, a la banda sonora de la pel·lícula Valentina's Tango, de l'any 2004, dirigida per Rogelio Lobato. Pel que fa a l'actualitat, com hem dit, Albert Guinovart està treballant en la minissèrie Serrallonga. Hem volgut saber si, a més de la banda sonora d'aquesta sèrie, té algun treball en el futur immediat en el camp de la música per a l'audiovisual.
No, tinc aquest Serrallonga, que havia de ser una pel·lícula i al final és una minissèrie, el que passa és que és de gran pressupost entre Televisió Espanyola i TV3, i serà una experiència d'aquestes de dos capítols, o sigui, dos, són com, em sembla que són 90 minuts i 90 minuts, vull dir que és molta, i a més al ser una pel·lícula d'aventures, doncs volen que hi hagi molta música i a més amb orquestra simfònica, cosa que em dona molt de gust, no? Perquè per un compositor poder comptar amb una orquestra és fabulós, no?
Estaràs d'acord amb mi que Albert Guinovart té un segell propi, a l'hora de fer música?
Totalment, totalment. I és que el que ha fet que la música de Guinovart s'hagi fet molt popular també és la seva participació en coneguts serials de TV3 o en musicals d'èxits que gairebé tothom, que tot Catalunya ha vist. Així, igual que com molta gent deu haver reconegut des de les primeres notes la sintonia del cor de la ciutat, el mateix passaria abans amb Nissaga de Poder o amb el famós tema per què he plorat del musical Maricel, doncs hem preguntat al Albert Guinovart, què se sent quan saps que la teva feina es converteix en una mena d'icona sonora que ja forma part del bagatge de la memòria musical dels catalans?
Mira, doncs, la veritat és que a vegades una mica de vergonya, fins i tot, i molta satisfacció, no? És com una mica d'agraïment també en el públic, doncs, que diguem-ne, que reconegui, doncs, un esforç que tu has tingut molt en privat, no? Tu sol allà creant, i que després es reconeixi això, doncs la veritat és que et fa sentir molta gratitud. Per exemple, amb el Maricel és una cosa bastant curiosa, no? Perquè mira que es va estrenar fa molts anys i després es va reposar, però és una cosa que tothom, sobretot aquí a Catalunya, doncs ja forma part, diguem-ne, gairebé de la cultura popular, no? M'han dit que inclús quan hi ha gent de vela lleugera que surt al mar, que canten les veles, inflaran, sense saber que allò és d'algú, no? Vull dir que és que ja és una mica com cantar a la vora de la mar, que no saps qui primer ho va fer, no?
Sempre he mirat a l'infinit, sempre he buscat l'última estrella, sempre he pensat, sempre m'han dit que el món és una meravella. Jo que en les nits de somni ardent, amb blancs llençols i amb parets blanques, veia passar feliç la gent amb la mirada clara i franca.
Sempre he mirat de si el més fort.
Jo sempre he vist florir la sol.
Sempre he lluitat per sobreviure.
Jo al meu voltant he vist somriure.
Sempre he volgut morir matant.
Tota la vida he estat jugant.
Sempre m'hi ha anat jugant la vida.
I no m'ha fet mai cap ferida.
Per qui ha plogat, per qui ha plogat, com mai no havia vist plorar.
Què m'ha passat, què m'ha passat?
Tenint present que Albert Guinovart ha tocat tots els camps i que ho ha fet amb qualitat i èxit, li hem demanat quines són per a ell les principals diferències entre treballar per a la televisió, per a una sèrie com El cor de la ciutat, per exemple, al cinema, per a qualsevol llargmetratge, i per al teatre, per Maricel, Flor de nit o Gaudí, per exemple.
Bé, hi ha moltes diferències. Mira, entre cinema i televisió, bàsicament, és que tu en cinema ets el que, vull dir, a part del director, decideixes on va la música, compons la música per sincronitzar-la amb la imatge, Tot i que, per exemple, la meva experiència amb el Jaime Camino no era així, perquè a ell la música sincronitzada no li agradava, deia que era de dibuixos animats. Però bàsicament, normalment tu decideixes d'on a on va, pactant amb el director, i compons allò. Amb televisió no dona temps, això. O sigui, el que és, almenys la meva experiència, que són capítols d'emissió diària, llavors el que jo faig és fer música, una mica granel, per entendre, no? Sobre personatges, me'n llegeixo els guions, això sí, parlo amb el guionista, amb el realitzador, però faig música que jo no sé on apareixerà. I llavors hi ha la figura del muntador musical, que aquesta persona sí que està allà a la televisió, que mira els vídeos, decideix amb el realitzador on anirà música i decideix quina música hi ha. Que moltes vegades també treu la sorpresa, doncs, que hi ha música que no és teva. Dic que tu l'assignes perquè surt el teu nom, però és música llibreria, no? Però llavors és un procés industrial, diguem-ne, que tu ets una peça més dintre d'aquest procés, no? Ara, la veritat és que la televisió et dona una llibertat que segurament no et dona el cinema, perquè has d'estar molt més implicat en tot el procés. I amb teatre, clar, per exemple, quan he fet muntatges com la Toscana que s'està fent ara, música meva del Sergi Balbel, que he fet uns quants muntatges amb ell, és diferent també la música, diguem-ne, il·lustrativa, que podria semblar-se més a la banda sonora, que no pas al teatre musical. Quan he fet musicals, sí que allà jo sóc una mica el jefe. Vull dir que una cosa és fer música que il·lustri, l'altra és que tot, diguem-ne, sigui semi-operístic, que la música sigui el protagonista gairebé principal. Llavors sí que amb el llibretista et pots posar, pots pactar coses, amb el director d'escena també, però la qüestió musical, doncs, és si t'encarreguen a tu que facis el musical o bé de la teva iniciativa, sí que allà no depens de l'opinió de ningú més, no?
Composició per a televisió, per a teatre i per al cinema, d'una banda, i composició d'obra clàssica, per l'altra. Li hem preguntat a Albert Guinovart per quin tipus de música li agradaria ser recordat.
A veure, tothom, és veritat que quan fa una cosa, doncs, sempre pensa en deixar una petjada, no? A mi no em preocupa massa la posteritat, sinó més aviat, doncs, que jo sóc una mica, com deia Mozart, no?, que faig música per sentir-me estimat, i ho faig per sentir-me estimat ara. O sigui, quan jo mori, dic, mira, ara... jo penso, no sé si m'agradaria que quedar per alguna cosa en concret, sinó per tot en general, no? Jo penso que almenys la meva contribució al món de les bandes sonores és una mica, és bastant personal, llavors no la puc no puc fer com una cosa a part. O sigui, és una mica com els compositors barrocs, doncs, que diguessin, doncs, les misses que m'han estat encarregades tenen un valor diferent de les tocates per teclat que he fet, no? No, jo ho faig tot amb la mateixa passió i amb la mateixa entrega. Intento, diguem, que el nivell hi sigui sempre. Per això moltes vegades la gent es sorprèn de la meva música de concert, doncs, que tampoc és tan llunyana a la meva estètica del que es coneix com a banda sonora, no?
Tot i això, hem volgut que Guinovart ens definís com és la seva música per a l'audiovisual i com la definiria respecte a la seva obra clàssica. I en la seva resposta ens hem trobat amb una sorpresa.
Bueno, he dit abans que estèticament no varia massa. És més, jo a vegades amb bandes sonores sóc més experimental i més especulatiu que a vegades a la sala de concert, perquè a la sala de concert jo penso que la gent va passar-s'ho bé. Vull dir que no pots demanar que una persona que està allà asseguda hagi de passar, doncs, un calvari, doncs, o que tu, vull dir, que hagi d'aguantar les teves ganes d'experimentar. En canvi, amb cinema, amb televisió, hi ha per tradició, doncs, per exemple, totes les seqüències de terror o de tensió, d'intriga, doncs allà sí que pots abusar molt de tota la música atonal, especulativa, tot el que vulguis.
M'ha semblat força curiós aquest darrer comentari, que normalment penses que l'experimentació, la recerca dels límits, el voler provar coses noves, ho faries en aquelles obres que se suposa que t'han de donar un prestigi, que han de sonar, doncs, a l'Auditori, al Palau, al Liceu, i no, en aquest cas un compositor s'hi aboca més per fer tota aquesta recerca pròpia musical en aquelles feines que són o que podríem entendre com a comercials i no tant en aquelles que se suposa que són, doncs, això, les prestigiades.
La frase d'Albert Guinovart era: la gent que va a un concert va a passar-s'ho bé.
Dona per un programa sencer per discutir-ho, em sembla. Sí, sí. Finalment, per cloure l'entrevista, Guinovart ens ha deixat encara més clar que per a ell no hi ha diferència entre la seva obra per sala de concert i la que fa pel cinema o per la televisió.
Bé, jo crec que es retroalimenten les dues, no? Igual que es retroalimenta la meva faceta de pianista i compositor, no? Penso que sóc jo mateix el que fa totes aquestes coses i és indivisible. A vegades, fins i tot, temes que he fet per televisió, doncs, que igual no han sortit una sola vegada, els aprofito i els poso en una obra de concert, no? Els desenvolupo de manera diferent, però, vaja, és el que deia una mica abans, jo penso que tot és música meva i si no estigués satisfet d'ella no la signaria.
Interessant el que explicava Albert Guinovart en aquesta conversa. penso que valdria la pena ja sentir una mica més de la música, en aquest cas un fragment sencer.
Un fragment sencer, doncs, de la banda sonora que li va donar el Premi Nacional de Cinematografia l'any 1992. Parlem de la banda sonora per la pel·lícula El llarg hivern.
Una banda sonora que va enregistrar l'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
Justament, i de la qual jo proposo escoltar el tema titulat La partida.
Doncs amb això deixem els oients. Xavier, moltíssimes gràcies.
A tu.
I fins d'aquí 7 dies.
Fins divendres.
Bloc de nit, de dilluns a divendres, de 10 a 11, amb Pere Andreu Geriot.
Arriba el moment de resoldre el nostre concurs, un concurs que aquesta vegada era més d'opinió que no pas enigmàtic. Us demanàvem què era el que més us interessava del bloc de nit i també què hi trobàveu a faltar. Llegim algunes de les respostes que hem rebut aquests dos últims dies. Per exemple, la Núria Burillo ens diu: us he de dir en primer lloc que els espais que més m'interessen són Clàssica 2.0, Voltant pel món, l'agenda i també les entrevistes, encara que tot el programa resulta força amè i s'escolta molt bé. Pel que fa a la segona pregunta, penso que no hi trobo a faltar res, però que sí que es fa una mica curt. També ens ha escrit el Juan Francisco Adán: segueixo el vostre programa en la tranquil·litat de la nit i em poso al corrent del món de la música. M'agraden tots els temes que toqueu, especialment els corresponsals, Clàssica 2.0, els contrapunts i el violí vermell. El que trobo a faltar, no sols en aquest programa, sinó a Catalunya Ràdio, imaginem que el Juan Francisco es refereix a Catalunya Música, són grans àrees de música religiosa, d'una banda, i música jazz. M'agrada la música religiosa, ens diu, tret del seu caràcter més o menys sectari, crec que és important perquè forma part d'una època i una cultura. No podem entendre tota la política i l'art d'Europa si no hi emboliquem la religió. El jazz ja no és una música de cafè. Avui dia ocupa un lloc a la història de l'art. No tenim un apartat de música de cinema, doncs per què no jazz? La Raquel Mora, de Miravet, ens diu: per mi hi ha dues coses especialment que m'agraden del bloc de nit, l'apartat d'entrevistes i Clàssica 2.0. Per altra banda, el que s'hauria de millorar és la programació de música clàssica que s'emet els caps de setmana per televisió. En aquest sentit, la Raquel coincideix amb el José Antonio, un dels fidels del bloc de nit, que ens diu: una cosa per a mi a millorar seria la d'anunciar, potser dijous o divendres, la programació de música clàssica i òperes i alguna vegada sarsuela que fan els caps de setmana per televisió, com per exemple el Canal 33 de Televisió de Catalunya i la 2 de Televisió Espanyola, perquè alguns caps de setmana estan molt bé. Alguna vegada, José Antonio, ho hem fet, però en prenem nota i mirarem de fer-ho cada divendres. Pel que fa a les preferències, el que més li agrada del blog és la secció de la música des de dins, que fa l'Anna Jové els dilluns. I després també ens agraeix que pengem al blog del programa vídeos de músics, cantants i directors com ara Toscanini, Karajan, Dupré o Gould, que si no fos així no hauria vist mai fent música. Més correus, el Ferran Esteve ens comenta que li interessen totes les seccions, però per destacar-ne algunes posaria Clàssica 2.0, les cròniques dels corresponsals i les crítiques del Xavier Sasté. Pel que fa al que troba a faltar, ens diu: com a suggeriment per a una nova secció, es podria fer una espècie de consultori de dubtes o preguntes que molts cops tenim els que ens apassiona la clàssica i no tenim prou coneixements musicals o històrics. Doncs prenem nota també del suggeriment del Ferran. El Josep Huertas de Barcelona ens destaca tres seccions: el violí vermell, clàssica en 2.0 i l'agenda de concerts. I pel que fa a la segona pregunta, li agradaria que féssim un apartat dedicat a les biografies dels grans compositors, així com les circumstàncies polítiques i socials que es vivien en el moment de compondre les seves obres. I la Maria Praxedes, de Barcelona, destaca la secció del violí vermell, i pel que fa a la segona pregunta, li agradaria que hi hagués una secció dedicada als instruments musicals. Les seccions que m'interessen més són les d'opinió, sobretot les de Xavier Sasté, ja que gairebé sempre coincideix amb la meva, i el segueixo habitualment al diari Avui, a la secció fixa que fa els diumenges, i també a les col·laboracions esporàdiques entre setmana que fa en aquest mateix diari. Això és el que ens deia el Josep Vilaltella, des de Mataró. També segueixo amb atenció les cròniques dels corresponsals a l'estranger, encara que sovint només és perquè em facin dentetes. M'agradaria que hi hagués informació de les joves figures emergents, actuacions, crítiques, comentaris que complementessin els que es fan en altres programes, penso, ens diu el Josep, en Una tarda a l'òpera, tot i que potser no hi ha gaire espai per a més seccions. La secció de més interès per l'Elvira Santiago d'Esplugues és l'entrevista, i pel que fa a les millores li agradaria que hi hagués més informació i comentaris sobre novetats discogràfiques, incidint en segells petits que són els que ens aporten més música inèdita o amb pocs enregistraments. Doncs també prenem nota de la proposta de l'Elvira. La Dolors Pelegrí de Barcelona també ens ha escrit i ens comenta que li fem passar una estona agradable abans d'anar a dormir. Sobretot ens diu: m'agrada el violí vermell, i ens diu que li agradaria que informéssim més de les activitats del cant coral, que féssim una repassada de totes les entitats que tenen coral, on i quan assagen, qui hi participa i com s'hi pot contactar, una mica d'història i currículum de cada entitat coral i on se'ls pot anar a escoltar. També li agradaria que difonguéssim més les activitats gratuïtes o a l'abast de tothom. Llegim els dos últims correus. El Marià Marín ens diu que segueix amb devoció les cròniques del Xavier Sasté. Trobaria a faltar temps per altres clàssics. Així com s'ha incorporat la música de cinema, estaria bé, ens diu, que hi hagués espais per a clàssics del jazz i clàssics de cultures no occidentals. I afegeix que ens escolta des de la ràdio de casa, però cada vegada més a través d'internet fora d'hores. I finalment llegim el que ens ha escrit el Jordi Fosch, també de Barcelona. El que més m'interessa és la secció de cinema, el violí vermell, i trobo a faltar alguna secció històrica o documental. Doncs fins aquí un resum dels correus que ens heu escrit. Moltíssimes gràcies a tots, de debò, els que heu escrit. Prenem nota de tots els vostres comentaris i suggeriments que podeu fer, per cert, més enllà d'aquest concurs. És a dir, que si qualsevol dia se us acut algun tema o secció que us faria gràcia que tinguéssim, ens podeu fer arribar un missatge a blogdenit@catmusica.cat. I ara arriba el moment esperat de saber qui s'endú aquests tres magnífics lots musicals que inclouen, ho recordo, un diapasó per gentilesa de Casa Beethoven, la botiga de la Rambla 97 de Barcelona, una tassa dels 20 anys de Catalunya Música, un disc compacte del recital de Victòria dels Àngels al Palau de la Música Catalana el maig de 1987, que va ser el concert inaugural de la nostra emissora, un llibre sobre Lluís Domènech i Montaner, cedit pel Palau de la Música Catalana, i finalment el DVD de la música que esteu sentint del concert d'any nou de l'any 2008, cedit per la discogràfica Universal. Els guanyadors són, atenció, Raquel Mora Soler, Elvira Santiago i Ferran Esteve. Enhorabona als tres, no patiu, que la Susana Bonany es posarà en contacte amb vosaltres a partir de la setmana que ve per entregar-vos aquest lot. A la resta, el que deia, moltíssimes gràcies per participar i esperem poder fer altres concursos en un futur més o menys immediat. I ara posem-hi encara una mica més de música del concert d'any nou de Viena d'aquest 2008. Era el galop Petits Anuncis, música de Josef Helmersberger II, que va sonar així de bé l'any 2008, de fet fa uns dies, l'1 de gener d'aquest any, interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per un francès, per Georges Prêtre.
Bloc de nit. Catalunya Música.
Canviem de tema i acabarem el bloc d'avui divendres amb el comentari que ha preparat Xavier Sesté sobre un concert que es va fer dilluns passat a l'Auditori de Barcelona.
Contrapunt, per Xavier Sesté.
Moure l'esquelet.
La música de dansa té la virtut de disparar, de forma més o menys voluntària, els ressorts corporals de l'espectador. Hi ha concerts en què és impossible evitar que el peu es comenci a moure amunt i avall, picant de forma discreta al terra mentre intenta seguir el ritme. Si al mot dansa hi afegim el terme barroc, llavors l'equació té una solució òbvia: França. En pocs països com el nostre veí del nord, la música destinada al ball ha influenciat de manera tan decisiva l'evolució de l'art dels sons. El regnat de Lluís XIV és el símbol perfecte d'un fenomen que té arrels sòlides en els seus antecessors. El barroc francès era un dels eixos del nou concert de Jordi Savall dins del cicle El so original. El programa anunciat inicialment es concentrava en el repertori gal a cavall dels segles XVII i XVIII. Al final, la mirada cap a aquesta època va ser més panoràmica, amb el risc, no resolt del tot, d'una heterogeneïtat més gran. Savall va plegar una seguit de suites de procedències diverses que evidenciaven, entre altres elements, la creixent sofisticació de l'escriptura orquestral. Les danses a la cort de Lluís XIII, recollides per Filidor en època del seu fill, Lluís XIV, encara tenen un fort gust popular, però els fragments del burgès gentilhome de Lully i el Sione de Marais destilen tota la magnificència i l'esplendor de la cort del rei Sol. La inclusió en el concert d'una extensa suite de la Reina de les Fades de Purcell es justifica, a més de per la qualitat de la música, per l'influx indubtable que França va exercir a l'altra banda del Canal de la Mànega. Més despenjada del conjunt quedava la Batalla 10 de Viver, exemple irresistible de música descriptiva amb passatges cacofònics que farien les delícies de Charles Ives. Les característiques del programa i les limitacions de l'acústica de la sala Pau Casals demanaven una formació més nombrosa que el conjunt de corda, més clavecí i percussió, reunit per Savall, i en algunes obres es va trobar a faltar la calidesa dels instruments de vent. Per altra banda, algun atac no del tot unànime revelava una certa manca d'assajos. Tot i això, la qualitat col·lectiva i individual de Le Concert des Nations està fora de dubte, i cal fer una menció especial del concertino David Plantier i Xavier Díaz Latorre a la guitarra i la tiorba. Sota el lideratge inspirador de Jordi Savall, el conjunt va trobar els colors i el pols d'una música que és una incitació contínua a moure l'esquelet.
Contrapunt, per Xavier Sasté.
Blog de nit @catmusica.cat.
Tanquem l'últim bloc de nit d'aquesta setmana. Dilluns hi tornarem amb més informacions. Per exemple, parlarem del cicle Nou Sons 08, que ja s'ha presentat i que comença d'aquí a uns dies. Escoltarem el que ens ha explicat Josep Maria Guix, el director artístic. I també tindrem la secció dels dilluns, la música des de dins, amb l'Anna Jové. Aquesta vegada sabrem com treballa el grup de tecnologia musical de la Universitat Pompeu Fabra. Ara, com cada divendres a Catalunya Música, arriba el programa Vistes al Mar, un espai que realitza i presenta Xavier Chavarria. Bona nit i bon cap de setmana.